Ara que us veig des d'aquí, a part del que ha dit l'Aurora, trobo que en els temps que estem vivint necessitem injeccions d'alegria i la cultura pot ser una d'elles. Ara que us veig aquí, em recordeu una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, d'en Shakespeare, de l'anglès, que es deia La Tempestat, i estava tot el públic, jo hi era, estava tots asseguts i no podien sortir perquè hi havia una tempestat espectacular a fora. I bueno, els que van muntar l'obra ens van organitzar unes capelles per confessar-se, ens van donar uns bocates de mortadela, hi havia, em sembla que també serveis a la Creu Roja. Si ens allarguem molt, no sé si ens donaran un bocata de mortadela o de què, però la persona que va idear això està aquí, i ara pujarà aquí amb nosaltres, que és el Jordi Milán, que també va començar, si no m'equivoco, amb els Pastorets. Jordi, un aplaudiment. Aquí. Tu també vas fer els Pastorets aquí, no? Veus? El Patronat. El que vulguis. Si vols estar dret o assegut, el que tu vulguis. Te recordes, no, de La Tempestat?
Sí, perfecte. No va ser aquí el Prado.
No va ser el Prado, va ser el Retiro, perquè el...
S'ha de compensar sempre, eh?
Sí.
De compensar, eh?
No, va ser el Retiro perquè el festival organitzava a diferents teatres i nosaltres ens va tocar el Retiro. Va ser el festival de teatre de l'any 86.
Bueno, ara continuarem. Una altra persona que pujarà també és una actriu que va començar amb ell fent els Pastorets, fent l'Arcàngel, per lo que m'ha dit un ocellet, amb música.
I Mare de Déu, em sembla, també, sí.
Malauradament va deixar el món de l'espectacle i ens ha regalat molts anys de cultura, de memòria, de coneixement de l'art. Ella és la Vinyet Panyella, una experta en tantíssimes coses de Sitges, un encant, i potser algun dia torna a fer els Pastorets, veurem. No?
Sí.
No, tranquil. Tira fort.
Cuida. Ja
està. No reincidiré, eh?
Feies l'Arcàngel o no?
Sí, feia d'Arcàngel, però no reincidiré. Pel bé del teatre, no reincidiré.
Si deixes un dia, m'ho dius.
Bueno, farem un duet, eh? O sigui, l'Àngel del Dimoni, que canviarem els papers per això, eh?
Va bé. Agafa aquest, si vols.
I un altre actor, aquí estem tres actors i un presentador, és un altre actor provisional o intermitent, més jove que tots nosaltres, poeta, bioquímic, i organitza cada any un festival de poesia aquí a Sitges que recorda llunyanament a les festes d'en Rossinyol, almenys amb el fet que van a l'estació a recollir tots els poetes i els passegen pel poble. Ell és en Joan Duran. Adéu.
Voleu drets o voleu assegut?
M'és igual, com vosaltres vulgueu.
Com estigueu més còmodes, hola.
El que tu diguis.
El que esteu més còmodes?
M'és igual.
A mi em toca amb cable.
El que diguis.
El que vulgueu.
Dirigeix-nos.
No, jo no.
Sí, home, sí, tu ets l'únic director que hi ha aquí.
Escolta, no, deixa. Cada un que faci el que vulgui. A mi ja estic bé aquí, sí.
És igual.
Ja ens asseurem.
Sí, asseurem.
Quan ens cansem.
Bueno, estem aquí amb aquestes tres peces per descobrir si Sitges és un poble atrevit o més atrevit que els altres. Això es diu la tertúlia que fem avui. Ells són tres exemples d'atreviment, amb el teatre, amb la cultura, amb la poesia. I la primera pregunta que et volia fer, Jordi, és: tu creus que Sitges és un poble atrevit? Per exemple, comparant-ho, el primer que em ve al cap, amb Vilanova?
No, a veure, jo penso que hi ha... Tot Catalunya té un fet diferencial de la resta de tot l'Estat. Vull dir, Catalunya, diguem-ne, van proliferar a cada poble, poblets de fins i tot de 1.000 habitants, tenint el seu teatret, a diferència de la resta de l'Estat, que molts no n'hi havia, no? Hi ha moltes ciutats grans on no hi havia el teatre. Aquí Sitges en tenien tres de teatres, n'hi havia tres també o dos. I tot això generava teatre, no? Tot i que en molts llocs, diguem-ne, a lo millor no feien una programació normal, però tenien les gallines, tenien per un any o una vegada l'any tenien les gallines i feien els pastorets, no? Tot això generava teatre. Llavors això no és que provoqui l'atreviment, és que realment era com una sinergia que anaves fent i que tot això porta coses. El que passa és que a Sitges hi havia coses com el Festival de Teatre i punxades que realment sí que innovaven, no? T'ho he dit una cosa abans al començament, la bogeria, has parlat de la bogeria. Jo penso que la bogeria és molt bona per a la creació. Si no hi ha bogeria, no hi ha creació, no? I és molt important. No hi ha obra d'art si no hi ha bogeria. I aleshores, doncs, té que haver aquesta... I bueno, aquí Sitges no és que siguem bojos, som una mica atrevits, ja està, només això, jo no diria.
Seguint amb això que dius, el primer boig que vas veure tu, l'astronauta,
sí,
et va marcar?
Nosaltres fèiem teatre al Patronat, no sé, del Patronat, allà on hi ha el supermercat, el carrer Sant Gaudenci. I aleshores, bueno, hi ha d'aquests entremitjos i fèiem obretes de l'editorial Millal, que es podia fer en aquell moment, unes cosetes molt, molt suaus, comedietes, no? I aleshores va aparèixer perquè Sitges, un Sitges, bueno, d'origen sitgetà, que era Lorenzo Pérez Carbonell, i va, ens vol dir a tots, no? Perquè ens va bellugar a tots. En la primera estada jo no vaig fer res, no vam fer res, anàvem a veure les coses que feien, i després a la segona tornada que va tornar, aleshores sí que vam col·laborar amb ell. Bueno, va ser com el festival una mica, que eren com que diguem-ne, et feien trontollar i estava molt bé.
Després tornarem a això. Vinyet, anem a aquesta època, el Buster Keaton ballant-se. Tu, que ets noucentista.
Bueno,
i, bueno,
sí. No ho negaré.
Coneixes,
no
ho negaré. Tant el noucentisme.
No ho negaré.
Què és per tu tot aquest moviment que en diguem de les avantguardes i que és una mica el que hem explicat?
Una ruptura fantàstica i els nostres anys més feliços com a població, com a comunitat que té una classe obrera i també té tot un moviment de jovenalla molt interclassista a l'Ateneu del Sant Taure i que a més tots aquests els anys 30 optaran per diferents viarans de partits polítics, però que durant uns anys són un gressol importantíssim per un canvi, per una confrontació sempre alegre, la major part de les vegades alegre, i sobretot perquè diversifiquen i amplien la nostra base social. Per exemple, d'aquests noucentistes il·lustres de la primera tongada, com poden ser en Carbonell, Genet o en Cassanyes, que dèiem abans, la segona generació no volen ser intel·lectuals, volen ser periodistes. I aquí tenim un Ramon Planes, un jove Ramon Planes, en Josep Maria Massip i en Rafael Font i Ferran, que són tres persones ben diferents que opten per una altra professió que fins aquell moment, a part d'en Josep Pla, és a dir, no tenia pràcticament antecedents. I és una mirada al món molt més oberta i molt més exterior. Comencen col·laborant a la premsa local. I tenim una premsa local d'anys 30 extraordinària, de qualitat, que s'ocupen del cinema, m'he deixat en Salvador Marçal, que s'ocupen del cinema, que s'ocupen de l'esport, és a dir, tota aquesta cultura de masses en la qual entrem absolutament a partir de l'any 26-27 i que a més es pot veure en moltes de les entitats de Sitges, Club Natació, Club de Golf, que són realment entitats que no són centenàries però gairebé. O sigui, aquesta obertura cap a una mena de felicitat col·lectiva, cap a una mena de desempallegament, diguem-ne, inclús de la visió de les càrregues del 98 que ja han passat, però encara en queden, i les del 14-18, que són indirectes, no? O sigui, una mena d'espai obert i eixamplat en el qual doncs, realment els hi participen. I ja no direm quan s'inaugura la piscina, que hi ha tot un canvi radical de visió del cos, com tu has explicat abans molt bé, o l'Hotel Terramar, que és el glamour del glamour del glamour del glamour, on te fan concursos de misses, concursos d'escacs, on te venen els gànsters, els músics de jazz, els pensadors, els boxejadors, és a dir, tota una panòplia de gent, com que el poble era petit, ho sabia, i això dona un plus de sentit de pertinença a un lloc, a un espai físic, que és més que un espai físic, i que a més doncs, és diferent dels altres i molt diferent dels pobles que deies abans, evidentment.
Sí, però una cosa és els visitants, jo aquests dies preparant això amb l'Enric i el seu equip, em deien, collons, però Sitges va passar tot teu. perquè els deia, va venir el Le Corbusier, va venir el Buster Keaton, va venir en Dalí, en Lorca...
Sí, en Dalí el 29, quan comença a festejar amb la gala, s'escapa i ve aquí.
I ve aquí, sí, el Terramar.
Hi ha una notícia a la premsa local, que no és l'Eco, que no sé si és la Gazeta, i, o un d'aquests periòdics dels tres, bueno, l'any 29 pròpiament, i el lloc més, i a la seva cronologia consta que d'aquí en Tabanà no ho sabem.
El Terramar. Que...
Terramar, sí. Clar.
Jo me sento.
No, Terramar no, que no estava obert.
Sí.
El 29?
L'altre.
Ah, clar, el petit.
El parc.
El parc hotel, sí. Terramar, tens tota la raó. Clar, quan dic Terramar veig el gros, eh?
Sí, no,
o sigui, veig el del 33, sí, sí, sí. Amb tota la piscina, la música, sí, sí. I tot. Però en tot cas, hi ve tothom, ben Kaiserling a fer filosofia, està documentat, ben Chesterton el 26 i després torna, ben García Lorca dues vegades, dues, i no una. Ve tothom, perquè és platja oberta, lloc de moda, un urbanisme molt acollidor, perquè Terramar té la gràcia que no tenen altres urbanitzacions, que és vincular un extrem de la vila amb la Vila Vella a través d'un passeig, i això és un guany urbanístic i social molt important. I aleshores doncs, hi ha tota una mena de visió de futur i d'optimisme que rarament l'hem trobat després, però que en aquell moment el respires quan veus la premsa, quan veus les fotos, quan veus les cròniques de La Vanguardia, del Mirador. És a dir, hi ha tota una societat diferent, que en pocs anys s'ha fet un canvi molt diferent, cap a millor, evidentment.
Sí. No, no, i a part d'aquests visitants, aquí hi havia molt de talent local, diguéssim,
moltíssim.
Estava el Trinitat Catassús de l'Art del Carmel, moltíssima gent, el Carmel Gené, que suposo que feien de reclam també els portaven, no? Perquè el Manifest Groc el van fer aquí, a casa en Carmel Gené.
La veritat és que tothom ha portat, tothom a Sitges quan hem tingut amics de fora, no? Ells feien el mateix. Ells feien el mateix. En Joan ho explicarà, suposo, parlant de la Festa de la Poesia, però, per exemple, els del Centaure i Manifest Groc, que eren si fa no fa tot aquest grup de l'Amic de les Arts, no hi havia ningú que s'apreciés que no portessin cap aquí. El cas més conegut, més popular i més bonic, fins i tot, és el de García Lorca, amb la foto aquella de l'estació, foto famosíssima. Bueno, va passar el dia aquí, van estar a Can Carbonell, tocava el piano, cantava, passejava, i tal és així que el 35, quan torna a venir amb la Xirgo, torna. Consta que aquella vegada se'n va veure el Cau Ferrat, que és Museu Públic.
I si no vaig equivocat, li va fer un dibuix a la dona d'en Carbonell.
Sí, molt bonic, a la Rosa Muntanyà, amb unes faldilles així amples, vestida així una mica tipus maja, però, bueno, i alguns altres també. Vull dir que hi ha un, bueno, aquestes ganes de dir, vine que veuràs què som, no? Que és el que fem a la Festa de la Poesia, també, no, Joan? Vine que veuràs què som, som així, no? I això, doncs, bueno, dona un cert plus d'hospitalitat, d'acolliment, que jo crec que doncs, marca molt la psicologia col·lectiva d'aquest poble. Històricament l'ha marcada, jo crec que el presenten bé.
Sí, sí, no, el presenten bé. Joan, Salvat Papaseit, al carrer Sant Pau, número 9, em sembla.
Número 9 o número 8? Bueno, em sembla que
la... Jo soc de
Lleida. Sí, 8, no? 8. Pot ser que la numeració hagi canviat, també.
En què et marca, tu, això, com a poeta i com a boig de la poesia i tot això, la presència de Papaseit i de la poesia en Papaseit, tu... De quina manera t'influència o et marca?
A mi la poesia...
No, és com ho vas dir tu. Escopirem sobre la closca podrida...
Pelada dels cretins. Escopiu sobre la closca pelada dels
que encara
cretins.
És ben actual.
Sí, i tant. Hem de tenir molta saliva, perquè hi ha molts cretins, també. La pregunta era... Ah, sí, Papaseit.
Sí.
Bé, m'agrada que em facis aquesta pregunta i mira que no estava pactada. Perquè un dels primers llibres que jo vaig llegir de molt jove i que em va empènyer a escriure, i sobretot a escriure d'una altra forma, una forma més lliure, més atrevida potser, va ser les lectures de Salvador Papaseit, que és un poeta que sempre m'ha acompanyat i que sempre m'acompanyarà. No? Quan vaig començar la lectura més profunda d'aquest poeta, jo no tenia ni idea que havia viscut a Sitges, fins que bueno, me'n vaig assabentar, sobretot també pels escrits de la Vinyet, no? Que també ha divulgat tota aquesta època, i reconèixer doncs, que a Sitges hi han recalat tant poetes noucentistes com poetes de l'avantguarda, com tot el moviment modernista, et dona idea, no, del cosmopolitisme del poble, de l'obertura del poble i de la voluntat dels intel·lectuals i dels artistes sitgetans d'obrir-se al món i de no tancar-se dins del seu ecosistema, no, que seria una cosa molt més còmoda.
Sí, tens raó. Vam parlar l'altre dia que això no deixa de ser un esclat cosmopolita, no? El primer festival de teatre, Jordi, el del 60, també en plena dictadura,
sí.
Allò també és un esclat, és un miratge, no? També és un esclat de cosmopolitisme,
sí,
o d'atreviment.
Sorprèn el temps, el que es pogués fer allò, no? Vull dir que estava el franquisme i en canvi es feia un teatre d'autors espanyols avançats. I la censura s'hi posava d'aquella manera, no s'hi posava gaire, vaja.
Gens.
I aleshores era com els carnavals, o sigui, els carnavals es prohibien cada any a tot arreu, i aquí sortia en Roca a dir que aquest any no es farà un carnaval, i després a l'última hora es feien els carnavals, i no passava res, entens? O sigui, i Vilanova també va passar el mateix. O sigui, en principi, no sé, es va fer el festival aquest, una casualitat, i xocava molt. Clar, jo ho recordo com una cosa molt, molt especial, no? Perquè era un contrast molt gran. No? La gent de Sitges venia, molta gent no entenia res, molta gent s'enfadava, l'endemà feien uns col·loquis al Maricel, i anava tot Sitges, i allà hi deien, i a vegades protestaven, a vegades aplaudien, a vegades deien. Va ser una cosa molt curiosa. Una cosa molt curiosa, però per nosaltres va ser un pessic, no? Un pessic de moltes coses, d'aquesta època i després amb el Salvat, també per descomptat.
Sí, aquesta era l'època que anaven les senyores de Sitges amb l'abric i el collar,
sí.
Anaven allà, no en tenien res, però havien anat al
bueno,
teatre.
Però era, o... sí, Sitges és Sitges, i no es pot, és tal qual, de... jo penso que Sitges és d'una manera determinada i no es pot canviar. Nosaltres... A veure, la Cubana, per exemple, sense Sitges no seria la Cubana, o sigui, no seria la Cubana, perquè el fons, el pou d'inspiració sempre ha estat Sitges, no? I la gent de Sitges, tot i que molts cops, per exemple, les Tresines, encara que passessin a Gràcia, doncs la inspiració va ser aquí, Sitges. I eren coses que jo havia viscut de sempre i que les conec, la coneix tothom, i els regals, els pel sant, el tal, la Mare de Déu a la casa, tota una sèrie de coses tremendes, no? Però que era molt divertit. L'època del turisme que dèieu, jo recordo com una cosa molt agradable, digna de fer un espectacle, digna de fer una pel·lícula, que als anys 50, finals dels 50, que era que la gent llogava quan va haver més invasió, no? Que la gent sortia encara a la fresca, sortia a prendre la fresca per les nits amb els seus sillons de vímac i després passaven els turistes i els se saludaven. Bonsoir, oh, bon, sí, très bon, oi, fuego. Ho explicaven. I el bo de tot això és que després molta gent llogava, no hi havia hotels, però la gent llogava. Aquí una cosa, molta gent se'n recordarà d'una edat que hi havia el Chamber Room Zimmer, no? Que eren uns cartells que es posaven a les portes i posava, i molta gent llogava. Ells anaven allà a una habitació a l'altre costat de la casa i els deixaven l'habitació amb els turistes, no? I convivien amb ells. Tot això, hi havia una convivència, gent que després mantenien una amistat i venien cada any. I, no sé si era molt curiós.
Sí, sí. No, és...
L'evolució del turisme amb la gent de Sitges també va ser molt curiosa, no? Jo penso. Molt enriquidora.
Sí, sí, va. A vegades amics de fora em pregunten, hòsties, com és que va quallar el món gay, va quallar aquí Sitges? Sí. Per tu mateix?
Sí, perquè, bueno, perquè era obert. Mira, abans deies de les primeres coses a Sitges, si no he deixat una, jo penso que el primer biquini a Espanya, bueno, i una cosa, hi havia aquí que va revolucionar, bé, la cabanya, no sé si ens recordeu, la cabanya era un... Bueno, allà al costat de la piscina, i era una cosa com revolucionària, allà figura que era pecador, allò. La gent anava, mirava per entremig de les herbes el que passava allà dintre, no? Va haver una moda que era el Pepes, que deien el Pepes, que és ensenyar l'ombrigo, que era una miqueta, res. Això em sembla que el primer va ser Sitges, no sé qui s'ho va inventar, però va ser aquí Sitges. En fi, penso que el turisme ha portat com altres, moltes altres coses, clar.
La cabanya, per qui no ho conegueixeu, és on tocava el Jaime de la Mora i Aragón. No?
Sí.
Que sí?
No sé si el Jaime... El Jaime de Maragón tocava a la pista sota la piscina, que hi havia com un club...
A la Galera,
perdó. I a la Galera, exacte. I això era, diguem, la cabanya era els jardins, era com a, bueno, com tocant allà el pícnic d'ara, més o menys allà per allà tocava. Però no el pícnic era igual, però era al costat, amb un jardí, allà hi havia com un ball...
Tornem enrere, si no ens quedarem als 60, perquè enganxa molt. Vinyet, l'Artur Carbonell, explica una mica qui era aquest home.
Gran personatge, és a dir, gran personatge. Aquesta casa hi té una especialíssima vinculació, perquè aquí va fer doncs, l'obra més espectacular i més contradictòria i més contraentesa que es va fer mai, més enllà de, de les festes modernistes, que va ser l'Orfeu del Cocteau. I a més ho va fer doncs, amb gent de Sitges, amb actors sitgetans, amb Pepet Miravent, bueno, tot un seguit de gent del Prado, perquè el Prado amb el teatre ha estat sempre un capdavanter en molts aspectes. La poesia el retiro, això ja demà ja ho discutiran elles, eh? Però vull dir, Prado teatre, retiro poesia. Però la veritat és que l'Artur Carbonell és un personatge important perquè comença com a pintor, i precisament com a pintor d'entrada ja, té uns primers moments que sonyareja, diguem-ne, com és molt lògic, però després fa una arrencada molt potent cap al surrealisme. I és a les pàgines de l'Amic de les Arts on rep les millors crítiques per part d'un Cassanyes, d'un Gasch, d'un Montañà, etc. És a dir, per tant, ell es consagra com a surrealista, exposa com a surrealista i alhora té inculcat, suposo que per tradició familiar i per aquest propi escenari i recinte on som, perquè eren periodistes de tota la vida a casa seva, doncs el verí del teatre, que en diguem el verí del teatre. I aleshores ell, que té una capacitat de lideratge important amb els joves de la seva època, doncs també vol fer alguna cosa que marqui un senyal, diguéssim, evolutiu en el que són els espectacles de l'època. Estem parlant de moments doncs, que aquí s'ha fet tot el repertori de Rossinyol, el repertori de l'Ignasi Iglesias, en fi, el repertori teatral habitual que es feia al Remei, que es feia aquí quan feien bolos. Vull dir. Però clar, plantejar una obra d'en Jean Cocteau, o sigui, amb la personalitat i l'aportació i la càrrega, diguem-ne, no només estètica, sinó de fons que tenia l'obra de Cocteau, en aquí, esclar, va ser una cosa absolutament insòlita i valenta. I això també el va catapultar cap a, diguem-ne, tot una àrea d'influència fora de Sitges, que evidentment, i ara valorat com a pintor, també va ser com a home de teatre. Què passa? Que com moltes altres persones d'aquest país, quan arriba el 36, tot això se'n va a passeig. Passeig vull dir que queda, o sigui, una fractura profundíssima que fa que les vides de tota aquesta gent que moltes vegades havien estat junts es dispersin absolutament. I aleshores succeeix que l'Artur Carbonell, que a més ha hagut d'anar al front, i que, parlant d'això, té uns dibuixos del front que, com a mínim, arriben a l'alçada dels més coneguts del Xavier Nogués i d'altres, com en Closelles i companyia, doncs torna i troba un panorama desolat. Els seus amics a l'exili o els seus amics a l'exili interior, empresonats, denunciats, és a dir, a veure, entre el 39 i el 41 Sitges no va ser cap excepció pel que fa a denúncies i pel que fa a repressió. Potser no tan sagnant com en altres llocs, que hi havia hagut una revolució obrera important, aquí teníem classe obrera, però potser no va ser tan, en fi, tan determinant com en altres llocs de Catalunya, però déu-n'hi-do també, no? Però el 40-41 són unes èpoques doncs, bueno, que hi ha privacions, que hi ha gana, que hi ha molta tristesa i que hi ha doncs, bueno, amistats perdudes de per vida d'una manera o altra. Clar, llavors l'Artur què fa? No deixa de pintar, però entra amb aquesta figuració de postguerra que entronca amb el noucentisme, última etapa sunyeriana, per exemple, i com ell altres pintors, una pintura molt digna, molt realista, però ja no té aquella inquietud de lectura que et provoquen els quadres surrealistes, és tot una altra cosa, molt ben feta, perquè tenia molt bon ofici, i pel que fa al teatre, arran de la seva vinculació a l'Institut del Teatre, doncs aplica una fórmula que no falla mai, que són les varietés famoses, a l'escenari del Prado. I enmig d'aquella tristesa, dificultats i privacions que caracteritzen els anys de la postguerra, l'Artur Carbonell organitza en aquest escenari tot un seguit d'espectacles periòdics on d'entrada dona veu i presència a actors i actrius sitgetans recordem una Mercè Senabre, una Anita Julián, per dir dues persones, dues dones mítiques, i també doncs, altre, Jaume Daví, per exemple, també havia cantat aquí, i altres persones doncs, que fan del teatre també una altra manera de viure. El teatre, com va dir molt bé el Rodolf Siler, és un perí, i quan te l'han inoculat doncs, et pots treure mai de la vida, bueno, tu ja sí, ho saps això. I aleshores, tota aquesta capacitat de lideratge estètic, musical i escenogràfic i dramatúrgic que té l'Artur Carbonell el continua fins al final dels seus dies. I per això penso que és una de les persones més significatives d'aquests Sitges que ha viscut un optimisme, una ruptura i després un intentar refer i un intentar recuperar allò que ja no es pot recuperar però donant-li un format diferent per mirar cap endavant. Això és el que fa l'Artur Carbonell amb una gran dignitat i una gran professionalitat.
Jordi, l'herència d'en Carbonell, de l'Artur, és una mica en Miravema Grans quan us encarrega a fer el Gall Groc?
Sí, perquè clar, en principi nosaltres fèiem teatre, en un moment donat el Papet, en Papet doncs aleshores va ser president del Prado i aleshores ell volia que el Prado tingués el seu grup de teatre i ens va trucar a la Carme Montornès, al Candel, Carles Candel, a mi, amb la Vicky Plana i amb algú més, i es va dir, vull que hi hagi un... Nosaltres ens va semblar fantàstic, ens va fer sobres, paper de carta, tot fantàstic, i nosaltres, doncs, bueno, va començar d'una manera molt, molt lenta, però després, quan, perquè la Carme aleshores vivia a Castelldefels, i bueno, hi havia una sèrie de problemes, i però després nosaltres, l'any 70 i pico, vam fer res, vull dir, abans de morir-se, doncs vam fer la cantant calva de Ionesco i aleshores ho vam fer aquí al Prado i li vam posar Gall Groc i aleshores li vam dedicar amb ell la funció i tal, i va ser una funció, bueno, era un espectacle per nosaltres divertit, no sé, era molt, una cosa molt curiosa. Sí, jo penso que va ser important, molt important en Papet.
I molt bon actor.
Sí, bon actor. Jo no l'havia vist mai actuar mai, però pel que deien, sí.
I tu tens records de l'Artur Carbonell, Jordi?
Jo, sí, me'n recordo. Jo, diguem-ne, personalment, treballar amb ell, sí, de veure'l, sí, del Carrer de la Cuba, i de veure'l per Sitges, i, però jo era un nen, quasi, bueno, un nen. Ja, potser no tan nen, però ja no tenia relació.
Com és que veu escollir l'Ionesco?
Perquè en aquell moment és que feies el que podies. Clar, és que feies el que podies i el que deixaven fer. Però nosaltres ens divertia, ens va divertir. Vaja, la cantant calva de Ionesco és una obra molt divertida, però la fan a França, a París. Vull dir, però, i ens va semblar que era divertit, però després podíem fer, jo que sembla tot tonteria, eh? Després, uns anys enrere, més tard, amb el Gall Groc encara, vam fer el Guernica de Raval, no? Que la vam estrenar a l'Escorxador. I realment, a veure, també, no sé, podíem fer tot, podíem fer des del cantant calva, el Guernica, potser fèiem una sarsuela, i després, perquè hi havia en Jofre també per entremig, que és un element important aquí a Sitges, no? A nivell de teatre, i bueno, i ja està, podria dir que era molt, molt així. I després amb la Cubana és una altra història, que comença com un joc i encara continua sent un joc, vull dir, perquè en principi és la professió, però realment encara continua l'esperit, no ha canviat, encara és aquest joc de no saber el que passa, no? I de tirar endavant d'oliveta menjadeta, oliveta cagadeta, no? O sigui, una mica aquesta cosa catalana.
Joan, tu com a actor intermitent, no?
M'agrada això d'intermitent, no...
Bueno,
intermitent,
és el teatre i tota la poesia i tot l'art és intermitent.
Com vas viure el naixement de la Cubana, els grups que han vingut després, el Setè Grit o els llocs on tu has participat?
Jo el naixement de la Cubana, jo era molt
molt bon nen,
molt petit,
no, potser no hi era tampoc, eh?
Sí que hi era, però no, diguéssim que no me'n recordo del principi, les primeres espectacles de la Cubana jo no els vaig veure en directe, però jo sóc un fan de la Cubana empadernit, i ho sap tothom que em coneix. I jo crec que la cubana Sitges ens ha inspirat a tots en moltes facetes i també en la forma de concebre els esdeveniments que organitzem. Sense anar més lluny, per exemple, la Festa de la Poesia, que com t'has referit abans, i que dirigim amb la Cèlia Sánchez Musti, que està per aquí al pati de butaques. Nosaltres també, quan ens plantejàvem doncs, aquest esdeveniment, també, o sigui, teníem a la ment diferents referents, no? Molts sitgetans, però un era aquesta teatralitat que surt molt del caràcter popular de la vila i que això, no? que té aquest caràcter excèntric i que té aquest caràcter atrevit, que és el nom de la taula d'avui, no? I a més a més, doncs, aquest impuls que ha donat la cubana Sitges, doncs, s'havia reflectit en els grups de teatre que després han anat sortint, com el Sedecrit, per exemple, que hi havia col·laborat alguna vegada també, però també era bastant més jove que ara. I hi ha moltes altres iniciatives que hem anat sortint, amb les quals hem anat col·laborant, no? Sempre tenim aquest referent al darrere.
Tu, Jordi, tens un ull amb el teatre amateur que se segueix fent aquí a Sitges en els últims anys?
Sí, me n'assabento, no tant com voldria, però sí. Jo sóc bastant de seguir aquestes coses. M'agraden les coses fetes amb una veta i una espardenya.
Sí, però tu sempre has reivindicat el teatre amateur.
Sí, perquè jo penso que és l'artesania teatral. Jo penso, crec molt en això. La cubana es basa, tota la filosofia de la cubana es basa en l'artesania, no? L'artesania aquesta de fer-ho tot, i tot això es va prendre al patronat, amb aquells decorats, aquells embarillats, aquelles coses, l'artesania del teatre, no? Jo sóc més, amb això sóc més, una mica més antic, vull dir, penso, crec més amb l'art portat des de la base, no? Des de fer-ho tot, de construir-ho, de pensar. Els diners són importants, però la imaginació és molt més important que els diners.
Sí, perquè de fet amb la cubana els personatges també els creen els mateixos actors, no?
Sí, sí, hi ha una base, perquè hi ha una base concreta, hi ha un guió, que després aquest guió és un guió en totxo, i després aquest guió... Els creen els actors, els personatges han de ser de veritat, perquè si el personatge no és de veritat no te'l creus, no? Això ho vam aprendre fent aquestes coses aquí al carrer, a Sitges, no? O sigui, si tu volies enganyar la gent, doncs l'havies d'enganyar bé. No? Perquè si no l'enganyaves bé, ells sabien que dirà, això és teatre. No. S'estava a dir que si s'obrien el bolso, la senyora portés totes les coses que porta una senyora al bolso, que la senyora, si representava que tenia una edat, portés el que porta les senyores d'edat, un viso i tal, una... no sé, tot aquest tipus de coses que ho cuidem, encara ho cuidem al dia d'avui, no? En aquell moment tenia una sorpresa i tenia tota aquesta història. Xocava perquè es basava en això que has dit tu, vull dir, amb el teatre, amb aquest teatre que tots fem a la vida quotidiana i que passa inadvertit com a teatre, i que molts cops no ho volem acceptar, que és teatre, i és teatre d'algú. Entens? Aquestes coses, nosaltres sempre toquem el mateix, un sopar de Nadal, un casament, tot aquest tipus de cerimònies que realment són superteatrals, i ja està, i estem entregats amb això, ens toca, vaja.
No, i els aparadors també, no? El primer que vau fer va ser els aparadors, no?
Sí, ara
per
la TV llegir que ho havien fet a París com una cosa novetosa i vaig pensar, ostres, mira, després de 40 anys, però realment, sí, a veure, això és una cosa molt meva, vull dir, a mi sempre m'han agradat aquesta, m'han atret aquestes coses dels diorames, dels pessebres, aquesta màgia, aquesta llum, aquesta cosa dels aparadors, no només et pares per veure una cosa que pots comprar, no? Et pots parar perquè la botiguer li ha posat un ram de flors o li ha passat, no sé, aquí Sitges abans, quan es feien esdeveniments així, el Ralli, per exemple, doncs es feien concurs d'aparadors, no? I era una cosa, la gent anava a veure, no? Els sants per Setmana Santa, era com anar a buscar, el tenia fulanit, el menganit, la gent anava a visitar allò perquè eren com finestres màgiques, no? Que es posaven en una botiga, traien la roba i posaven la Mare de Déu, no? I totes aquestes coses, doncs, bueno, a mi sempre m'han agradat. Són petits escenaris, bueno, les, sense anar més lluny, a Amsterdam, no sé, les prostitutes, encara hi són, vull dir, dins d'aquelles vitrines màgiques, no?, que estan allà dins, la gent mira, hi ha uns espectadors, i els comentaris que fa la gent, que a nosaltres ens passava, unes coses que vam aprendre, que no ho vam pensar, això, els comentaris que feia la gent eren més interessants que els nostres, o els que havíem pretès nosaltres, o els que fèiem a dins de l'aparador, no? Eren uns guions tremendos, no? No ho sé, jo penso... Quan nosaltres vam fer Les Delicatessen, recordo que vam fer el festival, va tenir molt èxit, i aleshores això es va parlar molt, després ens van contractar per fer-ho a Barcelona, al Centre Dramàtic, amb el Hernán Bonín, i recordo que aquí es van fer, quan vam estar a Sitges, hi havia una revista que es deia El Público, era molt important a nivell de teatre i tal, i el Fàbregas va fer un article com unes receptes per guanyar espectadors. Tot allò ho veia com una cosa, una operació, quasi utilitzant fórmules d'àlgebra, no? I nosaltres ho vam llegir, ens vam sentir estufats, esclar, ens vam estufar molt llegint tot allò, però la realitat era que tot allò nosaltres tenia roc ells, el Fàbregas, però tot allò no ho havíem pensat. Entens? Tot allò va ser inconscient, va ser tot pura intuïció, no? Es va fer perquè es va fer. I després sí que n'hem après. Després n'hem après. Amb tota la filosofia que tenim ara ve d'aquesta època, ve del carrer. Del carrer, no? Tota la base de la Cubana és del carrer.
Vinyet, com recordes tu, perdona, com recordes tu la primera vegada que vas veure aquests bojos amb els aparadors? Uh-huh. Va ser el primer que vau fer, no, Jordi, el dels aparadors?
Home,
no, bueno, amb el Gall Groc abans, però era teatre més convencional, i després, així com una mica més utilitzant el carrer, va ser Les Cubanes Delicatessen.
El mercat, amb
el
les
mercat,
pedres.
Venem pedres.
La venda de pedres. La
però,
venda
la venda de pedres, a veure, per exemple, els mercats són els grans temples del teatre. Mm. Les venedores són grans actrius, totes. Totes. Si no fossin grans actrius, no vendrien. I les compradores han de ser actrius, perquè si no són actrius, les enganyen. Entens? O sigui, han de saber, era un mestre, a veure, un professor. O sigui, realment no sap explicar, no s'ha estudiat, no s'ha pres bé el paper que ha de fer aquell dia, els alumnes poden marxar, és un avorriment això, entens? La teoria és una història, però el coneixement, però també que ho expliques. I bueno, sí, hi havia un viatge amb autocar per Sitges, que els ensenyaven Sitges, però això ho hem fet a tot Espanya, a més, i ha funcionat tot arreu, molt bé.
Jo la Cubana, clar, em ve de remuntar el Gall Groc, que és el precedent, i recordo haver vist la Cantant Calva aquí, i després recordo haver vist aquella zarzuela de la Verbena de la Paloma, sí, que va ser una cosa impressionant. Sí. És a dir, ha tocat molts registres, tots molt populars, o d'acceptació molt popular, els ha capgirat absolutament i la gent ha seguit, no? I aquesta és la gràcia de la Cubana. I saps que quan vas a veure una cosa a la Cubana, no veuràs res del que esperes teòricament que has de veure, però surts encantat de la vida. Això des de la Cantant Calva i la Verbena de la Paloma fins al Gente que Vien, que vaig venir 3 vegades.
Ostres.
A Barcelona. Sí, home, sí, és que esclar, em vaig divertir molt, què vols que et digui? Aleshores, esclar, tot aquest teatre que en part doncs, l'has vist convencionalment, doncs quan el veus per la Cubana saps que veuràs una altra cosa, enriquida, millorada, i que a més tu passaràs absolutament bé, no? I clar, el que fa la Cubana doncs evidentment és extraordinari, és a dir, jo crec que hi ha molta gent d'aquest país que s'ha reconciliat amb el teatre veient la Cubana. Això no ho dic tant pels de Sitges, que ja saps que som uns fans incondicionals, ho dic per gent, per exemple, de Barcelona o d'altres ciutats on t'ha anat a actuar. De Sitges, que coneixes la Cubana, dic, home, és de caramba així, no?
Sí, sí.
Però clar,
els pastorets.
Sí, exacte. Jo ho explico, això.
Sí, clar,
home, amb el teu permís, ho explico sempre. Vull dir, quan feies de Llufa.
Sí, sí, les primeres coses que vaig fer.
Ens en recordem molt bé.
Amb el teu pare, que em feia cantar i no sabia cantar, perquè jo feia molts galls, canto molt malament.
Ho va aconseguir. No, però vull dir-te que hi ha com un vincle, no? És a dir, jo crec que molta gent de Sitges, que hem fet en els pastorets, tenim un vincle amb la Cubana, un vincle de moltes menes, és a dir, els que us fan els vestits, els que no sé què, els que us acompanyen, la gent que us ha arreglat tot el tema o que ha fet la lluminotècnia, és a dir, els que surten i els que són a les bambolines.
Sí, sí.
Llavors hi ha uns vincles molt forts, però a més, sobretot el que catalitza és el producte, sigui quin sigui. Jo recordo que la primera cosa que us vaig veure a nivell de carrer va ser la venda de pedres al mercat de dalt, mercat davant de l'Ajuntament.
Sí, sí.
I recordo la Vicky amb una parada plena de pedres, amb un cercle de gent al voltant, jo crec que els hi van comprar totes.
Sí.
Vull dir, de veritat.
Sí, sí,
clar, aleshores dius, bueno, a veure, això és i era el començament d'aquest gir tan important que vareu fer.
Perquè les venia perquè ho feia d'una manera que s'ho creien la gent, m'entens? Era de veritat. La venedora, ella s'inspirava molt, més venedora que sa mare, vull dir, no hi havia ningú aquí al poble, no? I llavors, clar, s'inspirava en això, però és que era molt creïble, no?
Sí, absolutament.
No, això és per això. Clar, ningú sí que podies dir és teatre, però el que ho sabia dir era teatre, però ningú podia és teatre, perquè l'anava pentinada molt correctament.
Oh, i tant. No sé, era una versemblança que et confonia absolutament, i aquí també hi havia una altra part del ganxo d'aquest episodi, diguem-ne, de teatre de carrer. Però ja et dic, per resumir una mica, doncs és d'una banda el vincle que tenim molta de la gent i després el producte, no? O sigui, tot eclosiona amb un producte que quan el veus ja saps que no tindrà res a veure amb res que hagis vist perquè és marca de la Cubana. I això, doncs, ahir, ara, demà i de per vida, vaja, i que per molts anys.
Sí, gràcies.
Jo crec que seguint el que dieu, jo crec que una de les claus de l'èxit, tant de la Cubana com d'altres esdeveniments o d'altres propostes que han sortit de Sitges o que continuen vigents a Sitges, és una paraula que s'ha dit diverses vegades, que és la veritat, de fer les coses de veritat. No com una cosa artificial, sinó fer una cosa perquè la sents i d'una forma totalment sincera. I artesanal, que és una cosa que a més també ajuda a que el públic, la gent, connecti amb aquesta proposta. Perquè són propostes que no són clichés que tu compres o que tu imites, sinó que són esdeveniments, idees, muntatges que surten de la idiosincràsia del poble, surten de la veritat del poble.
Sí, sí.
Com la festa de la poesia, és clar, és a dir, cubaneja totalment, és a dir,
no sé si
és un verb que
cubaneja una mica,
diguéssim, el neologisme, perquè és que és això, cubaneja totalment. Això va dir un poeta, que ara no recordo qui és, de no recent, potser de, no sé, si portem 13 anys, doncs no sé,
hem fet 13 festes i a cada festa han vingut 7 poetes, doncs multipliquem.
Devia ser, no sé, cap a 2012 o 13, una cosa així, no? I quan va veure la rebuda a l'estació va dir, això és la Cubana. Ho va dir, no, que és alcalde de veritat, eh? Li vam dir que les autoritats eren de veritat i les pobilles
això,
també eren de veritat.
Sí, veus? Això és una cosa que sempre, que moltes vegades
però,
també
clar, primer pensaven que no.
Ens pregunten, dic, però sí. Les pobilles són pobilles de veritat, de noies del poble o són disfressades? No, són de veritat i a més ho fan ho fan de veritat, o sigui, no van a fer un paper, sinó fan de pobilles, que és el que han de fer les noies de 16 anys vestides de pobilla.
Sí.
El 7 de juliol que fa una cola que espanta.
Aquesta rebuda ja l'havia fet el Rossinyol.
Clar, i aquesta rebuda...
El teatre ja l'havia fet i...
Exacte. I el fet de, per exemple, de centrar aquest acte primer a l'estació, que és el lloc on havien arribat els turistes, on és el lloc de les rebudes, doncs també li dona aquesta sinceritat, no? I el fet de passejar doncs, els poetes amb una banda de música pels carrers i que pels balcons doncs, llancin clavells, doncs és una barreja, és una barreja entre la bogeria modernista, també bevem evidentment de l'àmbit més noucentista perquè recitem poemes que són de l'època noucentista i el fet de doncs, llençar el clavell i tot doncs, també remet a aquesta època, però després remet també a tota l'època més de bogeria teatral, no? I el fet que surtin veïns del poble a recitar des del balcó, que són veïns, que són gent de veritat, doncs també li dona aquest caliu de veritat i aquest el que volem transmetre, no? Que és aquesta bombolla d'acolliment, una mena com de segrest de poetes que realment doncs, provoca doncs, que quan s'acaba la festa, perquè la festa dura 2 dies i mig, doncs sempre ens diuen doncs, que sembla que sembla que hagi passat un minut, no? perquè doncs això, perquè tot està concebut com una bombolla, com una mena com de regal, com de envoltori que fa doncs que el poble en si, aquest esperit del poble es transmeti cap als visitants. Sitges sempre ha sigut un poble acollidor i hem acollit a la gent de moltes maneres i una de les maneres és la Festa de la Poesia, però n'hi ha moltes d'altres.
Com se us va ocórrer, Joan, organitzar la Festa de la Poesia?
És una mica difícil de dir perquè no hi ha un moment zero, diguéssim. hi ha molts moments zeros, hi ha moltes passejades, hi ha moltes reunions, hi ha moltes xerrades amb la Cèlia de dir, a veure, de dir, hem de fer, o sigui, nosaltres volíem fer un homenatge als poetes, però clar, volíem fer-ho d'una forma que no ho fessin enlloc més. I la forma de muntar-ho d'una forma que no ho fessin enlloc més era muntar-ho a la manera de Sitges, que Sitges és un lloc que ja sabem doncs, que és irrepetible. No? Llavors vam dir doncs que sigui el poble de Sitges, qui faci l'homenatge als poetes. O sigui, que no sigui el poble que està d'espectador d'uns recitals o d'espectador d'un espectacle, sinó que sigui el poble qui fa els espectacles, qui participa sempre dels esdeveniments. No? Llavors, nosaltres el que fem són coses que de fet són bastant senzilles, no? O sigui, però tot i ser senzilles i molt artesanals, són úniques perquè només passen durant aquell cap de setmana. Nosaltres, per exemple, no contractem recitals, no contractem espectacles que ja vinguin formats, sinó que els formem per cada festa de la poesia adaptats a les personalitats de cada un dels poetes. De fet, muntem un espectacle que es diu Captura d'Ànimes, que el fem des de fa uns anys amb La Tija, que és una altra companyia de teatre sitgetana que fa teatre d'objectes, teatre d'ombres, combina una mica tot, i és un espectacle que està basat en la vida dels poetes, o sigui, en les seves vivències, en els seus records. Per això nosaltres, durant molt de temps abans, sempre els hi fem una sèrie de preguntes íntimes als poetes, que ells a vegades diuen, però per què em preguntes el dia que vaig néixer, on si feia sol o plovia, o quin és el teu color preferit, o quin és el record, no sé què. Doncs tot això ho preguntem perquè després és la base dels guions de tots aquests espectacles. O sigui, l'espectacle Captura d'Ànimes, però també, per exemple, el recital de Cloenda de la Festa de la Poesia, és un recital on el reciten els poetes, però que va acompanyat d'un concert personalitzat. És a dir, que abans doncs, un músic o un cantant, un intèrpret, interpreta la peça predilecta d'aquell poeta sense que ell ho sàpiga. O sigui, ell ens ha suggerit moltes coses i una d'aquelles coses doncs, és peces musicals. No? Doncs aquelles peces musicals són les que l'acullen abans de fer el recitat. No? O sigui, s'intenta vestir un esdeveniment adaptat a les persones a qui acollim. No? Perquè sigui un homenatge càlid i sigui un homenatge fet des de la sinceritat i des de l'amor, en definitiva.
Sí, sí, però heu aconseguit juntar la Cubana, les festes d'en Rossinyol, lo dels aparadors del que es feia el festival...
Nosaltres fem aparadors, però no són aparadors amb actors a dins, però són aparadors muntats per artistes.
No, però quan es feia el festival de teatre i el festival de cine, els aparadors de Sitges es disfressaven, els guarnien.
Això és molt típic de Sitges.
Sí, nosaltres també ho fem, això.
S'ha perdut, lògicament, perquè ja no hi ha aparadors familiars, no? Però ho heu aconseguit vosaltres, juntar tot això i a sobre curtet com la festa major, allò pim pam pum 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 pum.
Sí, sí, és una mica trepidant, el ritme és trepidant, això també la gent s'estranya perquè normalment els festivals de literaris doncs ara hi ha les siestes no les deixem fer mai i això també se sorprenen alguns o algunes. Però és això, vull dir, clar, vull dir, seguim el ritme que segueixen les festes que estem acostumats a viure, com la Festa Major, doncs són 36 hores sense descans. Doncs la Festa de la Poesia també és sense descans.
Potser el fil d'això, potser si Sitges és més atrevit que Vilanova per dir alguna cosa, potser és per això, perquè la gent participa, no? Amb la Cubana participava... Amb
el... Sí, aquí participen. A veure, jo una de les coses que ha dit ell, vull dir, jo penso que les coses comencen... Comencen perquè comencen, entens? Comencen, tu no vas fer fórmules d'àlgebra allà en una taula, ni vas pensar, et vas deixar guiar per la intuïció i sense cap pretensió de res, senzillament volíeu fer un any, volíeu fer la Festa de la Poesia, i aleshores això és el que porta, no? O sigui, no pretendre res, tot després ja ve, no? O sigui, surten, les coses sempre surten per primera vegada, no?
Sí, nosaltres el primer any, bueno, va ser no com així precipitat o ben dir, pues, i muntem i vam muntar la Festa de la Poesia, o sigui, la seu central de la Festa de la Poesia era el Mercat Vell, el Mercat Vell quan encara no hi havia el Bacardí ni bueno, estava, diguéssim, que no tenia un ús fixe. I vam, bueno, que sé, vam portar ventiladors perquè no hi havia aire condicionat, bueno, vam fer un muntatge tremendo i l'alcalde d'aquella època bueno, ens van ajudar i tot el que vulguis, i quan es va acabar va dir, això em sembla que ho haurem de fer cada dos anys, perquè cada any això no ho podrem fer. I nosaltres vam dir, no, no, això ho hem de fer cada any. Llavors vam anar a buscar la complicitat del Retir, del Prado, de les entitats per poder sustentar allò que en un primer any... Doncs,
però aquesta inèrcia és la interessant de Sitges, jo penso. Aquesta inèrcia de dir, bueno, escolta, tira per allà i fes-ho, i s'ha acabat, i vull dir... I això passa amb moltes altres coses aquí a Sitges.
Vinyet, abans que se m'escapi, Casanyes, volies parlar d'un poeta?
Bueno, en aquest context que tornem cap a aquests feliços 20-30, jo preparant això, perquè una mica sí que ho vaig preparar, tu em vas dir que no fer res, però mira, hi ha deures i aquestes coses. Però una mica això em vaig adonar de dues coses. Primera, si vaig poder reformular algunes coses d'aquesta cronologia del noucentisme d'aquests 30 primers anys de Sitges, 30, 39, 40, no? Que són les següents. És a dir, en aquesta casa mateix, al cantó del cafè, si no m'equivoco, l'any 25 es va fer el punt i final, però tancat amb pany i forrellat, del que era modernisme més noucentisme. Després el noucentisme va anar fent el seu corrent, però vull dir, formalment es va tancar amb una exposició que va durar molt pocs dies, però que va ser molt interessant, que era l'exposició històrica de l'art sitgetà, de l'Espalter fins a l'Artur Carbonell, per dir alguna cosa. I es va fer l'exposició, es van fer recitals poètics, és a dir, va ser una festassa, però va tancar, per què? Perquè al cap d'un any començava l'Amic de les Arts, i començava l'Amic de les Arts amb gent que no havia participat en allò, o que havia participat d'esquillentes, però que estaven en una altra tesitura, que és aquesta generació, educada als Maristes, que és el primer col·legi seriós que hi va haver a Sitges, abans dels mestres nacionals dels anys 30, vull dir, estem parlant de l'any 12-13, que els educaven en francès, que els feien llegir clàssics francesos, és a dir, tota aquesta gent que després van ser periodistes i escriptors, tota aquesta gent tenia un fonament educatiu brutal, eren nois, les dones no hi entraven, però els nois tenien un fonament educatiu brutal, que no el tenien altres nois d'altres poblacions. I això va fer que tinguessin tots ells determinades inquietuds, ja que li va donar per l'esport i el cinema, com el Salvador Marçal, o per exemple, doncs, no sé, en Font i Ferran hi havia el periodisme, que el que li anava era això, i en Casanyes, que també era fill d'alcalde, com l'Artur Carbonell, doncs era un home de caràcter molt estrany, molt tímid, molt retret, molt aplicat, el primer de la classe, però amb una timidesa extraordinària, amb una timidesa i una misantropia extraordinària. Que l'únic que li feia costat, perquè entenia que tenia un potencial intel·lectual brutal, era en Carbonell Gené. L'incorpora a l'Amic de les Arts, però prèviament també l'incorpora amb una revisteta que es feia a Vilanova, que es deia El Camí, l'any 18, és a dir, que fa un camí paral·lel i que el va convoyant. El fa publicar a Terra Mar no, però sí a Monitor, després se l'emporta a l'Amic i l'Amic troba el medi per parlar del que a ell li interessa, que no és l'art francès, que és el de moda, sinó l'art alemany, l'expressionisme, l'art oblidat, l'art denostat, perquè venia dels que havien perdut la guerra. I hi ha una polèmica meravellosa entre en Gas i en Casanyes a les pàgines de l'Amic de les Arts, en defensa cadascun dels seus propis principis estètics i artistes, que no té preu. És a dir, que és un dels debats més importants de la historiografia de l'art i de l'estètica del segle XX a Catalunya. Això evidentment han passat molts anys i moltes onades al damunt, però en aquest moment hi ha un potencial intel·lectual per part d'aquesta persona que el transmet a d'altres. Bé, la trajectòria d'ell és ascendent, mai des del vessant, diguéssim, més compartit, que era del surrealisme francès, breton, etc., sinó des de l'altre cantó, des del cantó centreeuropeu. I realment es passa la vida llegint revistes i diaris que es fan enviar des de Centreeuropa i està absolutament al dia, des dels seus clàssics com el Lieberman i en Corinth, fins als expressionistes que moren a la Gran Guerra i els que venen després. I l'antologia aquella del Pincus, de poesia, també la comenta, per tant era un home que dominava l'alemany a preses de casa, no t'ho perdis. Bé, aquest home porta l'extrem de la bogeria que deia en Milan a la historiografia de l'art i a la crítica d'art, en el moment en què als anys 30, l'Amic de les Arts ja s'ha dispersat, esclata el logicofobisme, que és aquest moviment tan efímer però tan important, que consisteix a emprimar tot el que és l'art, que no té res a veure, que no té gens res a veure amb la lògica i amb el raonament, sinó que és fruit de la pura intuïció i de l'irracional. La llàstima és que això comença cap al 34-35 i el 36 s'acaba tot. Justament poc abans de l'esclat de la guerra hi ha una gran exposició a Barcelona on en Cassanyes escriu el manifest logicofobista i on realment se'n fa un ressò important. Bé, com en tot conflicte, la guerra també ho escapça tot i acaba els seus dies doncs, fent treballs per la censura, perquè sabia alemany, per tant podia obrir les cartes, i fent una vida molt grisa i molt apagada. Però això no obsta que en el moment que mor el 56 per ser atropellat per un tramvia a Barcelona, doncs els seus antics amics li dediquin, no tots, alguns, pàgines i passatges importants, i a hores d'ara doncs, persones com l'Arnau Puig o com el Joaquim Moles el tinguin en un pedestal pel que va significar en aquell moment. És nostre, és a dir, el que passa que és el que no surt mai, el que queda amagat, el que tenia un caràcter raro, també escrivia molts sonets, és a dir, és un personatge doncs, que, bueno, que jo dic que és dels personatges per recuperar. Bé, tenim moltes coses per recuperar també. No. Tenim moltes coses que s'han fet i moltes per recuperar. Però justament em venia de gust explicar això per lligar-ho amb això, no? Amb aquest tancament en pany i forrellat de 20 anys, 25, 30 anys de modernisme més noucentisme. S'acaba l'era de Mar i Cel, comença l'era de Terramar, que és una obertura cap a una altra cosa, que són els nostres feliços 20 i 30, és a dir, és el que he volgut remarcar al principi.
I també una altra cosa que no hem parlat, ja acabem, perquè em sembla que no ens donarà ningú bocada de mortadela com, no, com fa el Jordi normalment.
Ja està tancat
els bars, ho tenim fatal. Ja anem acabant. No hem parlat del carnaval, que el carnaval també és, suposo, una font d'inspiració per homes de teatre com tu, per la cubana, per la poesia, que el coneixem des de que som petits, que és una expressió del poble, que segurament, això és el que jo penso i puc estar equivocat, que tenim aquest carnaval, encara que no ens agradi moltes coses, gràcies a la rivalitat entre el Prat i el Retiro. No?
Però, si ah, no sí, sí.
I això, aquesta rivalitat, m'imagino que ha donat peu a tenir un carnaval més bonic que el de Vilanova.
Per dir. Això demà ja ho pentinaran les que ho han de pentinar, però jo només vull dir una cosa. La meva àvia sempre explicava que m'havia era molt periodista, que un any, com que veien que el Retiro portava més parelles, van respenjar totes les cortines de casa seva per fer-se disfresses. Només diré això. Cortines de casa, parlant dels anys 20, eh? És a dir, no parlant de les d'avui.
Això és molt cubanet.
Però això, però a veure, però jo penso que la rivalitat encara tindria que haver més rivalitat.
Eh?
I tindria que haver més rivalitat. Més. Perquè jo penso que el carnaval autèntic és un altre... A mi el carnaval d'ara doncs m'agrada i me'l miro, però jo penso que potser em divertia més el carnaval de quan estava prohibit.
El del Fardo.
El del Fardo. El del Fardo, a més, aquí Sitges, molt ben vestit, entens? Perquè la gent no sortia de qualsevol manera. Sortia, tothom tenia les calaixeres, un bon domàs, o tenia unes puntes, i s'ho posava amb molt de gust, i tothom saltava al carrer. I era molt divertit perquè tothom venia aquí al Prado o al Retiro a ballar i simulant una altra persona i ballaven i potser estava ballant amb el seu marit i no ho sabia, entens? I jo penso que aquestes coses és l'autèntic carnaval, no? Deixar una personalitat per una altra. A mi el d'ara m'agrada, però jo trobo que hi tindria que haver el d'ara, però no haver perdut, ara és molt difícil, no haver perdut el carnaval autèntic, no? El carnaval de traspolar, d'agafar una personalitat que no és la teva, no? No la personalitat de dir, hola, mira que m'ha costat 60.000 euros, ai, 60.000 o 6.000 euros, no? Aquesta cosa penso que, bueno, i que després és una fe, però si és un espectacle, i l'única cosa que trobo el carnaval d'aquí, que no m'agrada, és que si es ven un espectacle, ha de ser un espectacle. El que no pot ser és xou. O sigui, allò de sortir com el Mueble Bar per diguem-ne, pel carrer i el Tinglado. No? Això ja sé que no agrada que es digui, no? però jo ho dic perquè ho sento així. Jo penso que el carnaval hauria de ser una altra història. Si es fa xou, és xou, és un gran espectacle i s'ha de vendre com un espectacle des que surt fins que acaba. I després, doncs, bueno, i el carnaval autèntic, doncs, bueno, és que trobo que el temps marca això i la gent marca i es fa el que vol la gent, no? Jo penso que és aquesta història. A mi m'hauria agradat més no perdre aquell carnaval, diguem-ne, del Fardo, que tu has dit, no? Del Fardo maco, perquè aquí hi havia fardos molt macos.
Joan, tu també ets carnavalero?
Jo sí, molt. I però o sigui, sí, sí que s'està intentant recuperar
difícil,
certament el Carnaval del Fardo. El que passa és que és difícil i a mi m'ha agradat això que has dit, Milan, del Carnaval, o sigui, del Fardo ben vestit.
Ben vestit?
Clar, això és una cosa que
no era, no s'entén. Jo recordo quan...
O sigui, vull dir que el Fardo no és una caruta del xinus, sinó que, clar, és una altra història, no?
Elegant.
Però llavors, sí... però hi ha colles de Carnaval actual, no calia llantos, que són colles de Fardo que fan i que a més fan el seu espectacle pel carrer.
Sí, sí.
O sigui, que no van a, sinó que fan el seu espectacle, o sigui, fan el seu personatge, fan o sigui, munten una història al voltant de la disfressa. Jo, per mi aquest és el Carnaval bo.
Però és que abans cada persona era un xou. Entens? Perquè feia el teatre, venia aquell Prado i feia el seu show i no el coneixies, no el feia per un grup. No, jo trobo que, a veure, el Carnaval ha sigut el que ha sigut, no sé, però penso que i no, jo penso que no hi ha tornada enrere, no? Però penso que està bé el que hi ha, ja està. L'únic que jo, diguem-ne, sempre reivindico és això de l'espectacle, no? Tenir un respecte a l'espectacle. Si és un espectacle, s'ha de vendre un espectacle, perquè la gent que ve a veure-ho, ve a veure un espectacle. No de veure allà com quants cubalibres et fots.
Hi ha algú?
No, jo sóc dels del Fardo també, és a dir, a mi m'agrada. I és això, cada persona fa el seu número i tu et pots vestir del que sigui, t'adreces a l'altre o el de més allà i fas la teva dialèctica particular. El Carnaval té molt d'això. També és cert que, com diu el Jordi, finalment el Carnaval és el que la gent vol. I hem arribat en aquest carnaval que tenim perquè la gent ha volgut fer aquest carnaval.
Sí, sí, ja està.
Però també em sembla molt saludable que des de fa uns 4 anys, potser, 4 anys o 5, no sé, uns pocs anys, cada vegada hi hagi més interrelació entre el carnaval que hem vist aquests anys i el del Fardo, que ja està agafant una embranzida molt pròpia, amb uns horaris i uns llocs que no són els del carnaval, però que també és carnaval. I aleshores, per mi, o sigui, el que he vist, clar, amb la pandèmia també tot s'ha anat a passeig, no? Però el que també he vist és que realment el calendari s'eixampla i s'intensifica, cosa que està molt bé. Mm. I aleshores hi ha un carnaval molt compartit on cadascú pot trobar el seu propi espai. El que li agrada desfilar amb plomes, el que li agrada desfilar ballant i el que li agrada doncs, anar de Fardo i fer la seva pròpia recreació interrelacionada amb els altres, no? I penso que això diu molt a favor de la gent, perquè d'una banda ha donat un canvi en el carnaval sense, diguéssim, anul·lar les altres opcions que potser no li acaben d'agradar, però que tot és compatible, perquè al final estem parlant de disfrutar, de passar-ho bé i sobretot de fer festa. I en aquest sentit em sembla que totes les opcions són vàlides. I aquest eixamplament d'horaris i calendari i d'escenaris a mi em sembla fantàstic.
Bueno, l'última. Algú, si voleu fer una pregunta?
Oh.
Una?
No s'ha dormit ja.
Estan dormits. Va, ja acabem, doncs.
No sé, perquè...
No, no fa tant. Jordi, després de tants anys, costa sorprendre el públic? O sigui, penses en això
tu
o fas?
Tu no et sorprens cada dia?
Sí, quan sí, mires
les notícies
sí.
Ara, o quan llegis el diari, quan llegim el diari de paper, que a mi m'havia sortit el diari de paper, no et sorprens?
Sí,
jo em sorprenc cada
aquí.
Dia.
Però sempre que us vinc a veure, pel públic ja sento, ja veuràs el que ens farem.
No.
Vull dir que la gent ja ve, abans veníem molt més ingenu, molt més allò. Hòstia,
sí, clar, això per descomptat.
Ara ja venen
preparats.
A veure...
Però tu has de fer el que tu sents. I aleshores si connectes, connectes i si no... Però jo penso que la sorpresa no s'acaba mai, no ho sé. Jo em sorprenc cada dia. Amb tot això del que estem vivint ara, jo em sorprenc de moltes coses que veig i que visc i que pensava que no viuria mai la vida, no? Però jo penso que... No, jo penso que no, això no passa res. No passa res.
Vinyet, tu creus que aquests anys 20-30 de Sitges s'obrirà pas, diguéssim, que començarà...
Sí, tenen molt recorregut.
A que la gent investigui, igual que
s'investigui. Tenen molt de recorregut i molt plural, a més a més. No he esmentat, per exemple, les dues cares d'aquesta societat. D'una és la que estem comentant, l'altra és la que mostra un llibre d'en Ricard Conesa sobre els anys de la República Sitges, que és just l'altra cara de la moneda.
I per mi el llibre va ser una descoberta, que després es complementa amb el d'en Jordi Milà quan parla de la guerra, però que realment és un Sitges molt més complet. No ens podem quedar només amb els Sitges que ens agrada investigar, sinó que també hi ha el que no s'ha investigat fins ara, que és el social, que és el laboral, que és el del conflicte, i per mi és una simbiosi molt important. I només així arribarem a entendre a la importància al final dels actes que es fan amb la integració de la gent o la no integració, amb la participació o no la participació. I fins i tot això ens farà entendre dinàmiques de postguerra, que també és un terreny on hi ha molt, molt, molt per preguntar a gent que encara recorda, perquè el tema de la memòria l'hem recuperat tard en aquest país, localment també, i realment convé intentar recuperar tot el que ens puguin explicar encara, per fer, bueno, per arribar a reconstruir aquesta memòria col·lectiva, que és allò d'on venim, no? És a dir, venim d'aquests però també venim dels altres. Venim dels feliços 30 però venim dels 50, o venim dels 40, o venim dels 60. Però hi ha un background que no hi podem renunciar en tota la seva complexitat. Per això penso que les etapes d'estudis locals, que en aquest moment afortunadament es valoren com s'han de valorar, aporten molt no només per la microhistòria, sinó per la cohesió pròpiament social i per una visió compartida, és a dir, i una visió plural del que podem anomenar les etapes i fets històrics. No és el mateix anar al Terramar a fer l'aperitiu nocturn amb el Martini que anar a fer de cambrera, que també... A mi m'agradaria... Bueno, sé d'alguna persona que m'ha explicat que havia fet de cambrera al Terramar o de cambrera al Terramar. En aquest Terramar tan mític on hi anava la crem de la crem, hi havia cambreres, hi havia cuiners, hi havia concerts, hi havia xòfers... Clar, tot aquest món és un món doncs, que també existia, no? I que existia juntament amb l'altre. Bueno, doncs és una idea que jo penso que en aquest moment que tenim una visió... hem de tenir una visió plural de la societat, també l'hem d'incorporar. I en aquest sentit hi ha molta feina a fer.
I per entendre, deixa'm afegir, per entendre aquesta època també, i m'apoyaràs amb això que diré, també és molt interessant llegir les novel·les sitgetanes d'en Xavi Gimeno,
sí, home,
que em sembla que parlarà demà o demà passat. Centrades doncs, també a l'època dels anys
30. La millor descripció que he llegit de Terramar en tota la meva vida, i això no ho dic la primera vegada, sinó que ho dic des de que vaig llegir aquesta novel·la quan era un original amb un jurat que li va donar el premi, és la descripció que fa de la vida de Terramar. No dic res més, és a dir, la millor que he llegit tota la vida, perquè vaig veure que realment era allò, no? És a dir, i no era aquest glamour, era tota una altra cosa. Ja. Sí. Clar que estic d'acord, i tant.
Bé, doncs, hola, estan aquí?
Encara. Doncs
pues acabem en Terramar
i... No s'han mogut gaire,
No
s'han mogut gaire.
No, ni en Rigut tampoc. Bé, us convido que vingueu demà a Terramar, demà i demà passat, hi hauran llibres, esperem que no hi hagi pluja, no hi haurà molts guiris perquè no poden venir, i escriptors, i farem... Bueno, i procurarem divertir-nos una mica, viure en aquell espai tan fantàstic i això, passar, fer, bueno, moure'ns i sortir una mica d'aquesta apatia en la que estem immersos i segur que trobem sorpreses, com diu en Jordi, perquè aquí, cada dia hi ha sorpreses. Us dono les gràcies amb aquests tres personatges, per suposat, a tots vosaltres, i ens trobem allà dalt. És una mica lluny, però no sé si la barqueta funciona. Bueno, jo encara li dic barqueta.
La barqueta.
Funciona?
No ho sé. Ho he pensat,
Avui ho he pensat. Sí, quan no, he vist tot aquell parament he pensat i com vindrà la gent. Que camini, mira. Caminant es fa salut.
Caminant,
però
caminant.
Vaja. Però em dic la barqueta, també.
Jo també, sí.
La barqueta. Sempre dic la barqueta, sempre.
Sí, però ara li diu un altre net, em sembla.
Ah, la barqueta.
Caminant.
Caminant. Bueno, doncs caminant us esperem allà. Gràcies. Música, maestro.